i algunes ruixades al nord-oest del territori. I fins aquí les notícies en xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salutacions, amigues i amics. Engeguem el capítol 393 del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa de comunicació local. 25 minuts per parlar d'excursionisme, de senderisme i de viatges. Tres continguts que ja us avancem són molt interessants. Aquest n'és el sumari. Camins de Sicarra és el nom d'un projecte de divulgació de la Segarra, capitanejat per Jaume Moya, un apassionat del territori que ha volgut compartir amb el programa un dels indrets més destacats d'aquesta comarca rural, històrica i natural. Estem parlant del Castell de les Sitges, a Torrefeta i Florejacs. El Xavi Tió ens porta a fer senderisme pel Ripollès, a un cim d'aquells que en diem amb vista de 360 graus. Parlem del Puig Ou. Imprescindible la càmera de fotos o el mòbil. Grans paisatges per una proposta acompanyada, com sempre, de la seva fitxa tècnica. Segon capítol dedicat a la Xina, als quaderns del viatger. La Yolanda Espuela Mendiola deixa Guangxiang, la muntanya groga, i es dirigeix cap a Shanghai. Ens parlarà d'allò més destacat d'aquesta gran capital econòmica del país. Temples i barris molt diferenciats. Sense més preàmbuls, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Més d'un centenar de castells vigilen els dominis d'una de les comarques naturals amb més personalitat del nostre país. Una terra interior, de l'altiplà central, sense grans cims, amb un relleu ondulat i sec, aspre, un punt feréstec, però molt especial. Un petit cosmos d'essència rural, d'hàbitat antic, amb petja humana i patrimoni important. Ens referim a la Segarra. Bé, a la Segarra o a les Segarres, perquè una cosa són els límits administratius actuals i una altra el que marca la terra de forma natural i que eixampla la comarca cap al nord, vers el Solsonès i l'Anoia, en allò que es coneix l'Alta Segarra, i cap al sud, cap a les terres de la Conca de Barberà, allò que es coneix com la Baixa Segarra. De l'encant especial de la Segarra n'han sorgit alguns projectes divulgatius. Un d'ells, Camins de Sicarra, és en l'actualitat pàgina web i compte de Twitter. La dinamitza en Jaume Moya, un barceloní que va canviar el seu lloc al món i es va convertir en Segarreta. Més vocabulari particular de la comarca, perquè Camins de Sicarra pretén segarrejar una mica, com el mateix Jaume Moya ens explica.
Gaudir i projectar la capacitat de gaudir i totes les experiències que es poden desenvolupar en aquest territori que, insisteixo, de límits imprecisos, que és la Segarra, que va molt més enllà dels seus límits administratius actuals. I un espai on es pot gaudir immensament doncs, de tota la riquesa d'un paisatge de secà, un paisatge que ha estat definit per la mà de l'home al llarg dels segles, i un paisatge molt ric en biodiversitat.
Una biodiversitat de la que en Jaume ens fa inventari. Aus estepàries, mamífers i rèptils, tots ells sobrevolant o trepitjant terrenys de conreu, bancals, camps, bosquines i també aiguamolls, o com els coneixen allà, patamolls. Però no només això, també una comarca molt rica en arquitectura civil i religiosa, en arqueologia i en la petja de la història contemporània, sense descuidar aspectes culturals i fins i tot, com no, gastronòmics. De fet, des dels Camins de Sicarra, en Jaume Moya i en Jesús Roig van elaborar el llibre Els Castells de la Segarra, de Cossetània Edicions. S'hi fa inventari i descripció d'una vuitantena d'edificis. Alguns exemples.
Entre les quals doncs, destaquen fortaleses de tot tipus. Des de les torres de Guaita, com la meravellosa Torre de Vallferosa, o la desconeguda però fascinant Torre de Llobarola, o la Torre de l'Ametlla, la Torre de Guspí, fins a fortaleses pròpiament medievals, com és el propi Castell de les Sitges, que ocupa la portada del llibre, però que també ho és, doncs, el Castell de Pallargues o el Castell de l'Aranyó, passant, doncs, per les residències aristocràtiques de les classes benestants en el món rural, com seria el Castell de Florejacs o el Castell de les Pallargues o el Castell de Montcortès, i també, doncs, per exemple, Vilascloses, entre les quals hi ha un exemple que és inigualable a nivell de país, com és el Castell de Montfalcó Murallat.
Però el monument defensiu que apareix a la portada del llibre és el majestuós Castell de les Sitges. Abans que res, situem-lo.
Pertany al municipi de Torrefeta i Florejacs, un municipi format per una dotzena de petits pobles, a banda de diferents masies i diferents també alguns nuclis despoblats. I el podem situar com una autèntica talaia de la vall de Llobregós, un riu que és un afluent del riu Segre i que va marcar durant diversos segles la frontera, l'antiga frontera entre la Catalunya Vella i la Catalunya Nova.
Un exemple paradigmàtic de castell medieval, amb una alta torre esvelta de més de 20 metres, rematada amb merlets i envoltada d'una estructura quadrada de muralles emmerletades, amb matacans i espitlleres. Això per fora, però per dins, el castell, que va passar de ser una estructura militar i defensiva a un castell-palau per acollir una família de l'aristocràcia rural que hi ha viscut al llarg d'un miler d'anys.
El castell neix en un àmbit de terra de frontera, segles X, segles XI, segles XII, on aquesta zona era un territori que separava la Catalunya Vella, els comtats catalans de la Catalunya Nova, ocupada per l'Andalus, per l'Islam, i aquesta àmplia franja de frontera, doncs, entre el segle XI i el segle XIV, doncs, s'erissa amb un seguit de construccions defensives, entre les quals ens destaca el castell de les Sitges, però al seu voltant, doncs, en podem trobar centenars. Amb el temps, aquesta fortalesa, a poc a poc, sobretot amb l'allunyament de la frontera, passa a convertir-se en una residència d'una família noble de l'entorn rural, estretament vinculat en el proper castell de Florejacs. Actualment, el castell de les Sitges és una de les imatges turístiques per excel·lència de la Segarra.
Si us ve de gust fer una bona caminada fins al castell de les Sitges, en Jaume Moya ens en recomana una, fàcil i assequible.
Des de Florejacs, agafar un petit sender que hi ha cap al nord, baixant del turó de Florejacs en direcció nord i cap a la vall del Llobregós, on l'horitzó està marcat pel castell de les Sitges, i avançar, doncs, per aquest sender a través de diferents camps de cereals, camps d'ametllers, pinyots d'alzines, petits bosquets, on a través d'una ruta amb prou feines, doncs, ens portarà uns 3-4 quilòmetres de caminata molt, molt agradable, ens portarà fins al castell de les Sitges.
El mateix castell, a la veïna església de Sant Pere, o al petit nucli ara silent de les Sitges, que, com explica en Jaume, té una aura força especial a l'hora de visitar-lo. Pel que fa a la presència al núvol, trobareu el WordPress Camins de Sicarra, en el que podeu fer-vos una idea del patrimoni segarrenc. I també, sobretot, actualitzat el compte de Twitter del mateix nom, Camins de Sicarra. Allà, en Jaume Moya segarreja, un verb que podem aplicar al fet de descriure i divulgar el patrimoni natural, arquitectònic i cultural d'una terra que divaga, igual que les seves terrasses de conreu, a l'espera de ser descoberta.
Sendes.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres des de l'espai de senderisme dels Sendes amb el Xavi Tió, que ja el tenim per aquí. Xavi, què tal, com estàs?
Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
I bé, ja sabeu que ens agrada fer rutes de tot tipus. De vegades, doncs, anem per fondalades, de vegades anem per allò més amagats, però, mare meva, reconeixeràs que quan anem en un d'aquells indrets en què tens vista 360 graus, en el que pots tirar-t'hi una hora, dues hores embadalit, intentant identificar muntanyes als voltants, això no té preu.
Mira, ja em cau la bava,
eh,
només
sí?
De parlar-ne.
Doncs avui, amigues i amics senderistes, anem a una d'aquestes rutes.
Ah, això mateix.
Al Ripollès, concretament, oi?
Avui ens n'anem cap al límit entre el Ripollès i la Garrotxa per pujar a un cim que està a la partió de les dues comarques. És un cim no massa conegut, si voleu, però que té una excel·lent panoràmica de 360 graus.
Amb un nom curiós, eh?
És una proposta circular que ens portarà per entre Fagedes i Roureda, a un mirador de primer ordre, on per poca muntanya que hàgim fet, ens passarem una bona estona reconeixent cims de Pirineu i de Prepirineu i masies i llocs coneguts. Estem parlant del Puig Ou, un cim discret de 1.300 metres d'alçada, en una excursió que ens carregarà les piles de valent per entre boscos i pastures.
Molt bé, i anirem, com dèiem, des del Ripollès, perquè el Puig Ou és una divisòria d'aigües entre les dues comarques, però hi anirem des de la banda Ripollès.
Ah, això mateix. Com molts d'aquests cims, entre cometes, menors d'aquesta zona, s'hi pot arribar des de diverses bandes. Jo us proposo afrontar-lo des de Ponent, des de la collada del Sitjà, administrativament al municipi de Camprodon, a 1.050 metres d'alçada. S'hi arriba per una pista forestal asfaltada que arrenca el càmping Vall de Camprodon, una mica abans d'arribar a la colònia Estabanell, si venim de Sant Pau de Segúries. I en un parell de quilòmetres arribem a la collada del Sitjà, just on s'acaba l'asfalt i on hi ha una bifurcació de pistes amb un abeurador pel bestiar. Primer de tot hem de dir que a 50 metres del coll, entre les dues pistes aquestes que dèiem, hi tenim l'avenc de la tomba del Sitjà, una emblemàtica cavitat, amb la curiositat que actualment gairebé està plena a vessar per les deixalles abocades. És un avenc de 54 metres de fondària que durant anys s'havia fet servir de canyet i posteriorment també d'abocador de tot tipus de deixalles. En algun moment la boca va estar tapiada amb maons, però posteriorment es va tornar a obrir un forat per continuar-hi llançant deixalles. I amb l'objectiu de conscienciar sobre la greu problemàtica dels abocaments contaminants, la Federació Catalana d'Espeleologia va convidar els clubs catalans federats a una jornada de neteja de l'avenc, amb el suport de l'Ajuntament de Camprodon, els agents rurals, l'ADF, Protecció Civil de Ripoll, etc., de manera que l'octubre de 2011 es van extreure uns 200 quilos aproximadament de deixalles i tot i així encara continua bastant obturat. Bé, un cop vista la boca de l'avenc, al costat d'un faig al mig del prat, agafem la pista que marxa tot pujant cap a llevant per sobre d'una codina i de seguida una altra cap a nord cap al costat d'una línia elèctrica d'alta tensió ens puja el coll de l'Alec, 80 metres més alt d'on hem començat a caminar. Aquí coincidim amb el PRC 186 que agafem cap a llevant deixant la pista per on havíem arribat. Anem planejant per sender entre faigs, roures i boixos i seguint també els senyals grocs d'itinerània fem cap a les basses del Sitjà i més endavant al coll de Canamà després de passar per un primer mirador en una balconada orientada a nord on ja s'insinuen les vistes que tindrem des del cim. Per entre trams de prat i boscos arribem després a un segon mirador, el mirador de l'Avi, orientat cap a nord-est, també sobre una cinglera calcària, i d'aquí baixem al coll de la Bau, proper, on agafem una pista planera cap a llevant que ens mena a passar per primer la Font de les Planelles, on hi ha un indicador pel d'aquests senyalitzadors, on deixem la pista i per Corriol ens enfilem per prats a trobar la pista forestal principal que ve de la collada del Sitjà, ve precisament d'on hem arrencat a caminar on tenim el cotxe. I l'enllacem just en un colze molt marcat, aquí girem cap a sud-est, davallant suau, i al cap de poc a les envistes del Portell de les Roques, un coll obert entre plans herbosos amb el cim del Talló al fons, deixem la pista per on veníem, per un corriol fitat a la dreta que s'enfila primer per Pineda i de seguida per una magnífica fageda amb algun exemplar de faig de considerable dimensions, gruix i d'alçada fins al Coll Salgà, als 1.200 metres d'alçada. Ens en falten 100 encara més de pujada, una mica forta tot aquest últim tram, fins a treure el cap al capdamunt ben bé del Puig Ou. 1.300 metres clavats i excel·lent talaia que ens permet veure cap a nord tota la zona des del Balandrau i tots els pics de la zona de Núria, fins al Bastiments, el Gra de Fajol, seguit pel Costa Bona, fins al Canigó. Veiem el Mont Falgars més a la vora, sobre Roca Bruna, més cap a l'est veiem el Coma Negra, el Bassegoda, cims tots que hi ha que tanquen línia fronterera amb França, veiem la Mare de Déu del Món, etc, etc. I després al costat del cim hi ha un petit turonet orientat a sud sobre la vall del Bac, amb vistes, per exemple, cap a l'oest, cap a la Serra Cavallera, el Puig Estela, Sant Amand, I cap a sud, en plena Garrotxa, veiem el Puig de Calm, les Serres de Milany, de Santa Magdalena, a sobre de Vallfogona de Ripollès, veiem la Serra del Corb, el Puig de Llança, i també un munt de pobles o llocs coneguts. Veiem Molló, es veu Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, veiem Sant Antoni de Camprodon, una ermita que queda penjada a sobre de Camprodon. Veiem
uns repetidors, no? Em fa l'efecte, també?
Pot ser, sí, alguna centena, em sembla recordar. Veiem també Rocabruna amb el seu castell, etcètera, etcètera, ens hi passaríem. Com hem dit, t'hi pots estar una bona estona contemplant tot el panorama, i el que fem és sortim del cim després cap a Ponent, primer per Sender i després per una pista de desembuscar que ens baixa al Collet de Rencafels. Aquí el que fem és agafar una pista principal que ens porta per entre Fageda fins a tocar del Coll de la Bau, per on havíem passat a l'anar. Després passem a tocar també del Coll de Canamà, un altre punt del camí d'anada, i encara un tros més de pista ben planera ens retorna passejant fins a la collada del Sitxà, on tenim el cotxe.
Doncs anem a fer la fitxa tècnica, com sempre, distància recorreguda.
Estem parlant de poc més d'11 quilòmetres.
Desnivell?
400 metres de desnivell positiu.
Temps?
Unes 4 horetes efectives, però ens hi passarem ben bé unes 6 hores amb tots els miradors i totes les vistes des del cim.
Grau de dificultat entre l'1 i el 5?
Jo hi posaria un 1,5 sobre 5 per algun tram de pujada forta, però només dificultat.
Cartografia?
Tenim un full de l'editorial Alpina que es diu l'Alta Garrotxa, les Salines i el Vallespí, a escala 1,50.000. I també tenim la proposta d'avui a Wikiloc, feta per en Jordi Freixa, és un dels col·laboradors més actius d'aquest web d'itineraris tan conegut.
Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Sendes. Hola, el meu nom és Yolanda Espuela Mendiola i el meu viatge va ser entre el 5 i el 21 de setembre del 2014 a la Xina.
Aficionada a un tipus de turisme de l'autèntic, la Yolanda havia dipositat ben poques expectatives en la seva estada de 5 dies a Shanghai. Però la ciutat de la modernitat xinesa i dels gratacels li va reportar una grata sorpresa. El segon capítol dels quaderns del viatger dedicats a la Xina se centra en parlar d'aquesta ciutat de més de 20 milions d'habitants situada a la costa central, dels seus principals districtes, dels seus temples, del comerç i de la gent. Amb tots vosaltres, amics viatgers, Shanghai.
Shanghai és una ciutat gran, però dir de la Xina que alguna cosa és gran és com una obvietat. Allà tot és gran, tot és enorme per un occidental europeu. Xangai és moderna per ser la Xina, però no deixa de ser la Xina. No era un Londres, no era una Barcelona. A més, Xangai era el meu primer contacte amb Àsia i amb la Xina. I va fer una cosa que a mi m'agrada molt. Em va trencar els esquemes. Per anar de l'aeroport a la ciutat, jo vaig decidir agafar el Maglev, que és un tren de levitació magnètica que pot arribar a 431 km per hora. El que jo vaig agafar no va arribar a anar a més de 300 km hora, poquet, només, o sigui, res. I ho vaig fer sabent que era una mica una turistada d'alguna forma. No és la forma en què la gent d'allà fa servir per aquest trajecte. Sí que és molt ràpid, però en relació és car. A Shanghai vaig visitar alguns temples, com el del Buda de Jade, o el Temple de Yu i el Jian Temple. Aquest vaig arribar i ja estava tancat i el vaig veure només per fora. Els temples xinesos són uns espais molt cuidats, on està la gent fent les seves oracions i cultes amb els visitants també allà. A la Xina hi ha diversitat de cultes i el sincretisme és habitual. Als temples es poden trobar aspectes del budisme, del sintoisme, del taoisme. Amb els temples em va passar una cosa que suposo que potser és com molt occidental, I em sap una mica greu dir això, però vist un o un parell, la resta em van semblar bastant iguals. Són llocs que igualment són bonics, que són una passada, és innegable, però ja no era el mateix. Potser vaig prioritzar altres coses, entrar a tots els temples que es poden trobar. Tant el temple del Buda de Jade com el Yu es pot gaudir d'un gran espai per visitar amb diferents construccions, amb diferents pagodetes o palauets. Són temples amb un gran espai que tenen moltes sales, pagodes, espais enjardinats, figures sagrades, des de budes, deïtats diverses, campanes, tambors considerats sagrats, estan molt ornamentats. Hi ha els jardins amb arbres que tenen l'espai per penjar les tauletes aquestes de fusta on es posen desitjos, o simplement cordes vermelles. Està a l'espai per purificar-se amb aigua o amb l'incens. A Xangai pots trobar i pots visitar diverses zones. Trobo que és interessant veure-les totes per veure les diferents cares de la ciutat. A mi no em van semblar totes interessants i això és una qüestió molt personal, però sí em va semblar interessant per veure com canvia el ritme de la ciutat i la gent que s'hi mou. A la zona del People Square, salvant distàncies, podies arribar a sentir-te com properament a alguna ciutat europea per als edificis, les botigues i fins i tot com vesteix alguna de les persones que vaig creuar. Diria que fins i tot podria ser la zona on pots trobar gent que et parli en anglès o almenys que t'entengui. Nanjing Road és la modernitat i el comerç xinès. És una espècie de portal de l'àngel xinès, amb un centre d'alimentació enorme, molt cuidat, molt bonic, tot la decoració, la llum, les paradetes, on pots trobar les mil i una coses per menjar. Des de les coses més senzilles fins a les delicateses més grans. Són diverses plantes i no te l'acabes. I si vols tastar alguna cosa, la veritat és que es fa difícil una mica escollir. També hi ha una botiga de manems, molt gran. Botigues de roba, d'electrònica, de regalets tipus bazar. És un carrer molt viu i sorollós. El Bund és un agradable passeig davant del riu i enfront del Pudong. El Pudong, per anar al Pudong s'ha de creuar el riu i és un districte econòmic ple de gratacels que està molt viu en horari d'oficines i que la nit queda desert. Tens edificis emblemàtics com l'Apple Tower, que és una antena de telecomunicacions, de ràdio i de televisió. Em tenia hipnotitzada, no sé quantes fotos vaig arribar a fer-li, de dia, de nit, amb els llums que van canviant de colors. Hi ha també algun dels gratacels més alts de la Xina i del món. I tens unes bones vistes de dia a l'Skyline i quan encenen les llums per la nit és espectacular. Jo vaig escollir un dels edificis per pujar al mirador i tenir vistes i va ser una gran experiència per l'alçada de l'edifici, per l'ascensor, que a més agafa unes velocitats bastant importants també, i per la panoràmica. Un dels altres barris és la Concessió Francesa. La veritat és que a mi em va decebre molt. No li vaig trobar gaire gràcia ni interès, a no ser que siguis comunista, i que et faci molta il·lusió visitar la seu de la primera reunió del Partit Comunista i totes les seves relíquies. Jo em vaig trobar allà diversos xinesos i realment estaven tots, bueno, il·lusionats, no, la millor experiència de la seva vida, tots fent-se fotos si podien, perquè hi ha coses que no et deixen fer fotos, fent típics gestos del règim comunista. Per resumir el poc que em va agradar aquesta zona, la Concessió Francesa, diré que el que més em va agradar és que vaig trobar una botiga de Playmobils. I el que sí que més em va agradar van ser les zones aquestes que jo dic intermitges, els carrerons, sortir als carrers laterals del Nanjing Road, els tenderetes de menjar, el carrer, els mercats seus i per ells, tot i que tinguin animals vius engabiats i els preparin per vendre, que això em va costar una mica, i intentar parlar amb algun dels venedors, t'entengués o no, creuar mirades, somriures... No és com a Occident, el concepte de turista. Per ells, si t'entenen bé, si no, gaire esforç no sembla que vulguin fer. I tenen un mercat de turisme intern que segurament ja els hi dona de sobres. I tu, un turista occidental, aquí han de fer un esforç per entendre, la veritat, em va semblar que no els impressionaves gaire. Si alguna cosa t'interessa molt, prova que algú t'ho escrigui en caràcters xinesos i potser tindràs sort. Quan m'havia de fer entendre, feia servir molta mímica i moltes vegades era com fer-la a la paret. A ells els era absolutament indiferent.
Doncs punt i final, esperem que els continguts d'avui hagin estat del vostre interès. Ja sabeu on trobar-nos, www.alacarta.cat/sendes-radio per tornar a escoltar el programa o recuperar capítols anteriors. Salutacions de part de tot l'equip del programa, l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i un servidor de vosaltres, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Gràcies per ser a l'altra banda. Fins al proper programa i, mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.
La vida és un viatge, és un ball, una festa. La vida és una cúmbia que arriba calenta.